És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 28 de novembre. Dimarts d'aquesta setmana, llegia una informació que deia que la Unió de Pagesos demana una llei de la cadena alimentària eficaç per acabar amb l'abús de la gran distribució i part de l'agroindústria en les seves propostes que ha fet als diferents partits polítics de cara a les eleccions generals del proper 20 de desembre. Igual que ha fet aquest sindicat, la resta d'organitzacions agràries, com Jarc i Assaja, també solen fer les seves demandes i sembla que se'ls escolti, però una vegada finalitzats els comicis, torna la normalitat i moltes de les promeses se'ls endú el vent. Igual passa amb els grans debats que cada uns quants anys es fan al Parlament. Aquells dies, les formacions polítiques s'assessoren de les agràries i prenen posicions i fan propostes, moltes de les quals després queden en un calaix on estan mai. Pensem que el sector agrari i agroalimentari té prou pes econòmic i en les exportacions com per a ser més tingut en compte pels polítics, tant d'aquí com d'allà. A sobre, és un sector que pateix les inclemències meteorològiques, com explicarem després, per exemple, amb el cas del sector de l'oli, que, sumades a la crisi de preus i fortes despeses, fan perillar el futur de moltes explotacions. Promeses electorals, sí, però realitats i continuïtat, també.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Com ara és època d'olives, avui conversarem en aquest apartat de l'entrevista sobre com es presenta la collita i la situació del sector de l'oli amb un representant d'una organització agrària i una altra de les cooperatives agràries de Catalunya. En primer lloc, parlarem amb Lluís Galla, cap de la sectorial de l'oli i l'olivera de Jarcoac i a la vegada productor de l'olivera. Bon dia i benvingut al nostre espai.
Bon dia.
Com es preveu la campanya d'enguany de la recollida d'olives, bona o dolenta a nivell productiu en general? I quina afectació tindran les fortes ventades del passat cap de setmana que han causat un 20% de pèrdues que se sumen a les que ja es venien arrossegant segons ha quantificat la seva organització agrària?
Bé, tal com has dit tu, pues, hem de fer una valoració no gaire positiva a nivell de producció. Hem de comptar que ja de la sequera que vam patir a l'estiu va haver una previsió a nivell, a principi de les Terres de Lleida, d'un 40% de pèrdua de producció. A nivell de tot Catalunya també s'estimava que estava en llocs sobre el 37, sobre el 35. Vol dir que ja és una gran pèrdua de producció per falta de la sequera. Mm. Llavors, encara s'hi ha sumat amb el que estàvem parlant, el que va passar amb les ventades d'aquest cap de setmana, del dissabte, pues que, com que va ploure a primers de novembre, que és quan va començar la campanya, ja ho va fer tard, l'olivera té un problema, que quan pateix un estrès hídric en tot l'estiu, si després al novembre fa unes pluges abundants com les que va fer en general a Catalunya aquest mes de novembre, els primers de novembre, fa una reacció que el que fa és agafar saba, tornar a pujar la saba i una mica afluixa les olives i les deixa anar. Com que vam tindre un episodi en general de boires i de temps estable, de que no feia vents i que no bufava el vent, pues les olives en principi es van conservar de l'arbre, vam començar la campanya va anar molt bé, es van anar fent, però al arribar aquest dissabte a les ventades ens hem trobat pues, que com que estem a plena campanya pues, potser quedi encara de més del 50 o 60% de finques per resseguir. Finques estic parlant, no estic parlant de producció. Uh-huh. perquè ja n'havíem perdut bastanta de producció. Però d'aquesta producció que quedava, ara amb les estimacions que tenim, estan en un 20%, perquè aquest vent, està la reacció aquesta de l'arbre per la fluixa, el que ha fet ha sigut baixar, fer caure aquestes olives, o sigui, a més és que van ser ventades, que normalment aquí no les fa, tampoc no van ser suficientment importants perquè les assegurances, perquè realment puguin entrar amb l'assegurança i es puguin cobrir, ha de passar de 120 quilòmetres, però va haver llocs que va haver 100, 105, 110 quilòmetres mantinguts, va haver llocs que van ser 90, que van ser ventades fortes i el que van produir va ser aquest efecte de que l'oliva, al moment, com que havia tingut la reacció aquesta, pues, bé, aquest 20% s'ha perdut.
Perquè
o sigui, valorar-ho positivament, no podem valorar positivament, perquè entre acumulat i no acumulat, entre lo de la sequera i lo de ara, aquestes ventades, ens anem gairebé al 60% de pèrdua de producció.
Perquè els efectes de la meteorologia, que sempre són dolents i a vostès els afecta molt i els fa estar molt, molt pendents i patir molt, quan estàs en plena collita, a sobre deu ser pitjor, no? Perquè ja a sobre que veus que un any que no anava gaire bé, suposo que encara...
Clar,
quan et passa això, encara que... deu ser allò que et posa més. No sé, et deu angoixar. T'angoixa, no?
Els pagesos ja sabem que ho tenim tot exposat, no? I el que ens agradaria moltes vegades és poder tindre portes al camp i en moments com aquest dissabte, doncs ben segurament que les hauríem tancat totes, perquè ja et dic que l'efecte de tota la sequera de l'estiu, a més, el juntar, sí que ara havíem començat la campanya, el poc que havia il·lusió per collir-ho, en principi anava bé, pues, bueno, les pluges sempre són bones, en secar sempre diem que les pluges són agraïdes i són bones, encara que en aquest any pues, mos haguéssim estimat més que no haguessin vingut en aquest temps, però sempre són bones, perquè això també al fi i al cap vindrà en benefici per de cara a l'any que ve, no? Vull dir, perquè tenim el problema de l'estrès hídric i quan l'aigua ve, pues, bona és, en secar sempre diem quan plou, bona és l'aigua, no? Però, bé, ens ha comportat això i llavors això... vol dir que a nosaltres ens ha afectat, i llavors nosaltres el que fem a reclamació és, doncs, per exemple, que tenim unes assegurances que cobreixen a vegades el problema aquest de la sequera, però que s'haurien de modificar i s'haurien de reglamentar una mica millor, perquè en aquests moments les assegurances a nivell d'explotació per la sequera cobreixen tota l'explotació. Hi ha molta gent que tenen diverses finques, que passa? Ara m'he començat a collir, doncs unes finques es havien començat a collir, aquestes ja estan collides, com que només hi havia el 40% en principi d'afectació, doncs tampoc se va creure que era una afectació suficientment vàlida per fer els partes i demanar que ho cobrís l'assegurança. Pues, ara el sumar, sí que hi havia aquestes diverses finques que podien quedar amb qualsevol explotació per collir, com que l'assegurança de tota l'explotació no ho cobreix. Clar, doncs ara ens trobem que hi haurà gent que tindran afectacions d'una part de la collita que els quedava per collir, gran, que és aquest 20% que s'ha estimat en general, i no pot entrar dintre l'assegurança, perquè, i després també l'assegurança, a més, té el problema que amb vents, si no passen de 120 quilòmetres, doncs no hi entra. Bé, nosaltres el que mirem i demanem i hem demanat és que a veure si de cara a futures campanyes es pot mirar de canviar aquesta fórmula i mirar de si es pot millorar, perquè la valoració es faci a nivell de parcel·la i que no es faci a nivell d'exploració, perquè llavors sempre tens més fórmules, perquè si en un moment determinat, com ha passat enguany a la campanya, t'han caigut quatre finques, les has pogut collir, però te'n queden quatre per collir, que les puguis valorar a nivell d'aquestes quatre que has tingut l'afectació. Això és el que en principi demanem, com també haurem de demanar a nivell de l'IRPF doncs una rebaixa en els mòduls a l'hora de fer la declaració de rentes. Això ja s'ha fet en altres ocasions i en principi normalment sempre ho han coincidit perquè clar, hi haurà una reducció d'ingressos i aquesta reducció d'ingressos s'hauria de mirar de compensar d'una fórmula o altra, perquè ja portàvem amb el sector de l'oli uns anys prou dolents, pues perquè la cosa continuï així.
Parlem de que la collita s'ha vist afectada amb la quantitat. La qualitat serà bona, tot i aquesta reducció de collita?
Sí, veiem, la quantitat i la qualitat són dues coses molt diferents.
Sí, sí. No, ara parlem de la qualitat. Ara parlem de la qualitat.
La quantitat és una cosa que no té per què afectar la qualitat, perquè la qualitat el que es fa és de la manera que fas anar el producte. Si tu, quan culls l'oliva, tens el cuidado d'aquesta oliva. L'oliva és un producte, i l'oli és un producte tan natural, que el que fas és com quan fas un suc de taronja a casa teva al dematí. Si tu tinguessis el taronger al pati de casa, poguessis agafar la taronja al punt de maduració, les primissis i fessis suc de taronges, i el suc de taronja tots sabem que és boníssim. Pues l'oliva té el mateix procediment. L'oliva s'agafa del camp i tan aviat com s'agafa del camp, a la mateixa nit s'entra a la cooperativa i aquella mateixa nit es premsa i es fa oli. O sigui, és el mateix procediment, ni més ni menys. Què vol dir? Que si tu fas el tractament del producte de l'oliva ben fet, i a més quan el reculls ets el primer en portar a la cooperativa perquè sigui un producte fresc i sigui un producte viu, el que et surt és un oli de gran qualitat. Llavors, per això et dic que hi ha una gran pèrdua perquè aquestes olives que cauen a terra no es pleguin. A part de que no és rentable plegar-les, no es poden plegar, perquè si les pleguessis sempre hi ha efecte amb la qualitat de l'oli i l'oli ja no surt de tanta qualitat com les olives tenen contactes amb el terra o tenen contactes que no són realment tretes de l'arbre portades al molí.
Per acabar, li volia preguntar sobre un tema que els consumidors hem notat que des de fa unes setmanes el preu de l'oli que estan als lineals de les grans superfícies i establiments d'alimentació, ha augmentat notablement, o almenys aquesta és la sensació. A què es deu aquest increment i hi haurà una estabilització del preu?
Bé, per un cas, hem de dir que el preu s'ha augmentat precisament perquè ja hi havia aquesta previsió de falta de producció. Però si fem una valoració òptima, a nivell de consum i a nivell de preus, hem de parlar que avui qualsevol família pot consumir altres productes que es consumeixen molt més que l'oli, que tenen un preu sent bastant més elevat que l'oli, vol dir que, si no vull dir els noms, doncs perquè em sembla que tots ho poden entendre, que es calculen com a no cars, però que si una família agafa una botella de 3/4, una família de 4 persones agafa una botella de 3/4 de litre d'oli, que li pot costar 7, 8, 6 euros, amb una gran qualitat, que són les denominacions d'origen que tenim a Catalunya, com pot ser l'Empordà, pot ser la Gebre, pot ser el Garrigues, o pot ser... Tenim 5 denominacions d'origen a Catalunya que fan un producte d'altíssima qualitat. Si tu compares el preu d'aquesta altíssima qualitat amb altres productes de qualitat i el nivell de consum que hi pot haver en una família, tenim la gran sort avui a Catalunya que la gent poden consumir uns olis de molta qualitat amb un preu gairebé baix. O sigui, que quan tu fas la valoració aquesta, jo te l'he d'acceptar, perquè ha estat pujant el preu per falta de producció. Però que si tu fas la comparativa amb el que es consumeix d'oli i amb el que es consumeix d'altres productes, el preu que porta l'oli, avui tenim la gran sort, i ho he de dir així, que a Catalunya la gent que vol consumir un oli de molta qualitat té les possibilitats de comprar-lo amb uns preus molt baixos. Perquè, per dir d'una manera, jo t'estic parlant amb lineals d'olis de qualitat a 8, 9 euros, botelles de 3/4, però tots sabem que si es va amb cooperatives o si es consumeix a nivell del producte aquest últimament tan posat de moda, de proximitat, trucant a les cooperatives o trucant a les zones amb denominació d'origen protegida, també en el producte a casa, que una família de 4 o 5 persones pot consumir 60 litres o 70 litres d'oli a l'any, i l'estan pagant, posem-hi, des de 4 euros fins a 6 euros amb el preu del litre. Això, qualsevol altre producte dels que es gasten en una taula, que si un se posa en una taula a menjar, i mira els productes que es posen a la taula i fa la comparativa, veurà que hi ha altres productes que són de molt més consum i molt més cars que no pas el de l'oli, perquè quan el consumeixes, realment és que una família de 4 persones, una botella de 3/4 de litre o un litre d'oli amb molta qualitat et dura gairebé una setmana.
Doncs...
Això no et puc acceptar que em diguis que és car, no?
No. Jo solament dic una cosa que s'ha detectat, un increment del preu.
Jo no he dit que sigui car.
Jo he dit que s'ha detectat un increment del preu. Doncs agraïm a Lluís Gallà que ens hagi parlat del sector de l'oli de casa nostra i explicat, almenys matitzant, aquest increment del preu, perquè s'ha produït, i també explicar la qualitat de les nostres olives i oli.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns i poder-nos deixar expressar les preocupacions que tenim.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació... Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobank. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Ara conversarem amb Antoni Galceran, responsable de la sectorial de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC. Hola, senyor Galceran, i gràcies per haver-nos pogut atendre com ja va fer l'any passat. Des del tros.
Sí, exacte, des del tros i collir olives. Hola, bon dia i gràcies a vosaltres.
A nivell de les cooperatives agràries, com es presenta la collita d'enguany? També es preveu una davallada a moltes zones oleícoles, per la sequera per un costat i per les fortes ventades per l'altre?
Sí, la producció ve a ser d'un 33% menys que l'any passat, un terç. L'any passat es van produir a Catalunya 37.000 tones d'oli i enguany preveiem 25.000. Els perquès, doncs sí, ja ho has dit bé, la sequera en algunes zones, especialment hem de comptar que la majoria de l'oliver és sense rec, i això ha afectat molt. A la zona del Montsià, que és la més productiva de Catalunya, també una alternança de collita, que l'any passat va haver una bona collita, aquest any doncs tocava més baixa. I també ha acabat de minvar la collita les últimes ventades, que han fet caure part del fruit.
També ha afectat els arbres o no? Aquesta ocasió no?
No, els arbres no. Els arbres, el vent el que fa és que bueno, fa caure part de la collita, especialment al secà. L'oliva potser és més madura i està en pitjors condicions i cau més al terra.
No, el que passa que hi ha zones, com l'any passat, per exemple, va passar també a l'Empordà i d'això, que alguns arbres els va trencar branques o de pèl.
No. També pot ser, també és possible. No crec que sigui una gran afectació, però també pot haver alguna branca trencada, evidentment, perquè les ventades són fortes avui mateix encara i torna, però sobretot dissabte passat va ser molt fort.
Les vendes com estan anant de l'oli enguany? Perquè el preu torna, ja ho parlava abans amb el representant de JARC, torna a anar cap a dalt, el preu de l'oli. Tot i que ell s'ha explicat que hi ha altres productes que estan més cars percentualment que l'oli, tot i que pugi.
Una cosa és el preu en origen i l'altra és el preu envasat i el detall, diguéssim. Les cooperatives han optat per fer una pujada aquest any, tampoc molt forta. Però després de la gran pujada que va haver l'any passat de preu i amb un manteniment d'aquest any durant dos anys, doncs l'any passat no es va repercutir al consumidor, però l'any s'ha pujat una mica. En origen sembla que hi ha una mica de baixada de preu. És una estratègia dels grans envasadors que, pel mercat espanyol, i estan reticents a comprar, estan parant-se de comprar i això fa que vagi una mica el preu. Però l'equilibri entre l'oferta i la demanda, o sigui, no un producte que està en poc, i un enllaç de campanyes baixíssim, no fa preveure que hagi de baixar el preu, sinó mantindre's com a molt.
Perquè d'aquest oli el venen molt a les seves pròpies... O sigui, l'oli que les cooperatives produeixen es ven molt a la pròpia cooperativa. Quin és el mercat d'aquest oli?
Cada vegada més, tots sabem, està de moda i això és bo, el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero, el producte de denominació d'origen, i tot això que estem parlant és el que ofereixen les cooperatives d'oli, evidentment. Les agrobotigues també estan en una pujada de vents i la gent cada vegada pues, veiem que sí, que ho valore, que ho consumeix i que ho compra cada vegada més. A part, també hi ha una part d'exportació, evidentment, però la venda al detall directe des de les cooperatives a nivell de Catalunya està pujant claríssimament.
Perquè hi ha molta competència en aquest camp de l'oli, a part, aquí a Catalunya mateix hi ha 5 denominacions d'origen diferents. Per tant, s'ha fet un esforç i un treball no?, des de les cooperatives, des del sector, per promoure aquest oli no?, de proximitat, aquest oli de les cooperatives. I hi ha un treball al darrere, no?
Sí, tenim 5 denominacions d'origen, cadascuna amb la seva idiosincràsia, a vegades amb les seves varietats diferenciades, amb la seva qualitat, tot, evidentment, i que han sabut vendre pues, aquesta, la diferenciació, però sempre amb un producte d'alta qualitat. I això el consumidor pues, tria, i tria per tot arreu. O sigui, no és que un es vengui l'altre, no, sinó que tothom està venent, i això és molt positiu.
Fa uns dies, el conseller d'Agricultura animava els joves a incorporar-se al sector agrari en general i al de l'oli en particular. És un sector molt envellit? Hi ha relleu generacional al darrere?
Bueno, aquest és un dels problemes, no en el sector de l'oli, sinó en tots els sectors productius de l'agricultura. Tots sabem que la pagesia és difícil d'entrar-hi, necessita molt esforç, necessita inversions, el preu del fruit no està sempre valorat, sinó més aviat al contrari, i això fa que pocs joves facin el pas. Evidentment, el sector de l'oli, evidentment, no hem d'enganyar tots els sectors, hi ha gent gran, però també hi ha alguns joves que van tornant també al camp, alguns amb la crisi, i també ajuda que algun faci el pas i decideixi a agafar la professió familiar que potser havia portat la seva família i la tirin. Uh-huh.
I en quant al consum, parlàvem abans del consum, aviam, parlem del consum d'oli, no? Però el consum d'olives s'ha estancat, ha pujat, ha baixat? O sigui, de l'oliva, allò que fas per...
Oliva de taula, sí.
Sí, oliva de taula.
No és el meu sector pròpiament, estic en l'oli, però bé, conec que no som molt productors a Catalunya, més aviat la zona productora és Andalusia, especialment Sevilla, també se'n produeix aquí, sí, però no sé, jo diria que no hi ha hagut un gran augment, però tampoc disminució, suposo que el consum està semblant, no ho conec massa.
I en quant a l'oli, hi ha hagut, o sigui, estem parlant de que hi ha un oli de molta qualitat aquí a Catalunya, però aquest oli de molta qualitat la gent solem consumir-lo doncs per avenides, no tant per cuinar. Ha detectat si hi ha hagut un increment o un canvi de cultura de que també s'utilitza aquest oli per cuinar?
Bueno, és una feina. Que tenim sempre. Els productors sempre diem que l'oli és bo per tot consum, evidentment. Mm. Valorem que la gent amb cru lo valora molt, amb amanida, amb cru en general, unes bones verdures, d'acord. Però els que som productors i sabem que és bo, el consumim per tot. I és evident que, per tant, per fregir, com per qualsevol tipus de plat, és bo per consumir-lo per tot. Jo crec que la gent està canviant una mica el xip. Sí que potser els representa una mica d'un esforç econòmic una mica més alt, que tampoc és massa, perquè al cap de l'any, si mirem amb altres productes, no és tanta la diferència, de fer servir sempre un bon oli a fer servir un oli molt bo. I cada vegada més, tot i que hi ha gent que encara segueix amb el que dic, amb cru i amb poca quantitat, cada vegada més la gent el fa servir per tot.
No, realment, les persones que patim temes de l'estómac i coses d'aquestes amb les digestions, notem molt, quan dinem a casa o no, no és per portar cap polèmica, no?, de que consumim un oli millor o pitjor quan es menja fora, però sobretot el que notem molt és quan utilitzem olis de qualitat. Això es nota molt després per la... Bueno, els que... Jo ho dic a tall personal, no? Però si ho noto a tall personal, suposo que deu ser així, no?
Sí, a veure, estem parlant molt de denominacions d'origen, de proximitat, de territori, de qualitat, estem parlant de salut. I crec que quan parlem d'aquest oli extra verge, també hem de parlar de salut, és evident. Cada vegada ho duen més molts estudis que es fan específicament i diuen que és bo per evitar càncer de mama, per exemple, un estudi molt ben, seriosament molt ben fet. I el colesterol, cal dir, fa molts anys que es diu, per baixar el colesterol. Vull dir, venem salut, realment, no només qualitat, territori, sinó també salut, evidentment.
Doncs agraïm al senyor Galceran que ens hagi parlat del sector de l'oli des de la seva vessant cooperativa i fent un esforç des del tros, que hem tingut una mica de problemes del senyal de quan en quan, però bueno, hem fet el que ha pogut per fer arribar aquest missatge des de les cooperatives de com està el sector de l'oli a casa nostra en aquests moments.
Molt bé, moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Vols seguir-nos a les xarxes socials? Troba'ns a facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Del Camp a Taula. L'actualitat.
La Unió de Pagesos ha demanat als responsables del Ministeri d'Agricultura una revisió dels mòduls d'estimació objectiva de l'IRPF amb una rebaixa permanent per als sectors ramaders integrats. El sindicat agrari considera que aquests no s'adequen a la realitat de les explotacions a causa del descens generalitzat dels preus en origen. L'increment dels costos de producció i altres qüestions com els majors temps de buit sanitari i l'augment d'inputs estructurals derivat de la introducció de noves exigències legals amb matèria de benestar animal i medi ambient. Unió de Pagesos diu que la rebaixa proposada suposaria un estalvi mitjà de 1.700 euros anuals sobre la base imposable en una explotació de 1.000 porcs d'engreix. El sindicat ha explicat que els mòduls assignen actualment un rendiment net del 42% per al servei de cria, guarda i engreix del sector avícola i del 56% per la resta de sectors ramaders integrats. La integració inclou a Catalunya més del 95% de les explotacions de pollastres d'engreix i més del 75% de porcs d'engreix. Per la seva banda, la Comissió Europea ha fet públics els nous projectes que es finançaran sota el programa LIFE de Medi Ambient. El paquet per al conjunt de la Unió Europea és de 96 projectes que representen una inversió total de 264,8 milions d'euros. Aquesta nova convocatòria es va tancar el setembre del 2014 i ara ha finalitzat la fase de selecció i aprovació de projectes entre les 1.117 sol·licituds rebudes. Per l'estat espanyol, s'han aprovat 28 projectes amb un import de 45,2 milions. D'aquests, 5 es duran a terme a Catalunya amb un pressupost total de més de 7 milions d'euros i una aportació de 4,3 milions per part de LIFE de la Unió Europea.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratge ha cotitzat el dimarts 24 de novembre a 183 euros per tona, es manté. El blat de moro francès a 181 euros per tona, repeteix. L'alfals granulat a 145 euros per tona, es manté. La colza d'importació a 236 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, puja 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo i el groc viu també a 0,90 euros al quilo. Tots dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo i el groc canal a 1,40 euros al quilo, mantenint-se respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo, augmenta 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquesta setmana, aquesta darrera cotització, volíem dir, en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,02 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,91 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,82 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,61 euros. Tots els preus s'han mantingut respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. Els dos primers preus baixen 30 cèntims i el tercer 20 cèntims. El cabrit s'ha fixat a 13,20 euros, per tant repeteix.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 2 euros al quilo. Es manté en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977 844 125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. el producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia, Sergio.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Mira, aquesta última setmana de novembre podrem recomanar la compra de cormall salvatge procedent de França, Cádiz, Marroc i del Mediterrani. També corball de cultiu, principalment ha vingut d'Andalusia, Tunísia i Turquia. Altre producte que ha presentat una bona comercialització aquesta setmana ha estat el llucet, de totes les mides, de menys de 500 i de 500 a quilo, tant de Galícia, França com de Cantàbric. També podem recomanar la compra de congre de França i del litoral català llevantí. I finalitzaria la nostra recomanació amb la melva, principalment de la nostra costa mediterrània de Galícia, que és un túnit d'una mida més petita, que és molt bo amb àcids grassos d'omega 3 i és molt convenient.
Realment me n'adono quan faig aquesta secció amb tu cada setmana, que sóc un ignorant de les espècies de peixos.
N'hi ha moltes.
Hi ha moltes i, clar, jo és que sóc lamentable amb aquest tema des de petit. Sempre incidien en que havia de menjar més fòsfor, i jo del llenguat, el rap i el llucet. El llucet, quan has dit el llucet, dic, mira...
El llucet de totes les mides, eh?
El conec, però realment...
Nosaltres, com en algun programa també hem comentat, recomanem anar a obrir el ventall de cadascú, no?, del consumidor.
No.
Que vagin al mercat, que miris una mica, i a vegades, si és un producte que no el coneixes, bueno, evidentment està al mercat, garantia de qualitat i de bon preu, i llavors prova. La gent té que provar també a vegades altres coses, i així es descobreixen a vegades, ostres, pues, aquest no l'havia provat, doncs. Pues. És una qüestió d'anar provant.
No, és el que volia dir, que el que agraeixo d'aquesta secció és que anem durant un ampli ventall de peixos, no? I també, alguna vegada, no tant en el tema del marisc, que és més limitat, no?
Els més, diguem, comercialitzats aquí al mercat acostumen a ser els impulsos estrella sempre els mateixos, no?
Sí.
Però a vegades hi ha un augment d'oferta amb algun que és interessant que la gent també conegui i que el demani, el compri i el pugui tastar.
Fet aquesta matització, aquesta setmana com s'ha presentat el marisc fresc?
Bé, igual que vam comentar també la setmana anterior, ha presentat una bona oferta d'escopinya de gallet, allò del Catxell, de Galícia i d'Holanda. També recomanem la compra de cabra de mar, del centollo, bou de mar i de l'ostra, principalment de Galícia i de França. Ara, aquests productes que vam parlar també de que potser en temporada ara de Nadal augmentaran el preu, pues ara és un bon moment perquè estan en molt bon preu. Ara seria un bon moment per fer la compra.
El que passa que quan parles d'ostres, a mi ja em sona que la butxaca ja tremola.
No. És un preu molt, molt estandarditzat, eh? T'asseguro que no. Aquest sí que no crec que... Bueno,
és... No, el que devia ser és que hi havia la perla dins. O sigui, jo...
Home, i si és una perla negra encara millor, no?
És algo jo lligava. Doncs gràcies, Jordi. Ja veus que soc un ignorant de la vida.
Però
tu, almenys, per la teva part, sí que els expliques als oients com està el sector i d'això, perquè si fos per mi l'iríem malament. Cadascú s'ha de dedicar al seu. Doncs gràcies, Jordi, i tornem a contactar d'aquí 7 dies perquè ens expliquis quin haurà estat el peix i marisc més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Vinga, fins la setmana que ve.
Tot seguit, parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, Gira, què tal? Bon dia.
Doncs mira, per aquí anar fent. Ja hem parlat del peix i ara et toca a tu.
Toca el complement, no? Sí. L'hortalissa, la fruita...
Sí, que ens expliquis quines fruites han estat les més comercialitzades al mercat i d'on procedien.
Sí, mira, bàsicament tot el que és la fruita de tardor. Parlem, doncs, de la xirimoia, que ve de la zona d'Andalusia, d'allà de Màlaga, de Motril. Parlem de les magranes, que venen de la cana encara es venen d'aquí, encara en queden, o escaquis també es venen de la part de València, codonys que venen d'aquí de Lleida o Barcelona, castanyes a la Llega, que encara n'hi han, taronges i mandarines que venen de la regió de Múrcia, van pujant cap a Alacant, i raïm, que és de la zona d'Alacant. Bàsicament és això, els fruits de tardor, bàsicament.
Sí, estic veient molt raïm darrerament.
Sí, n'hi ha molt i està prou bé, està molt bo. Bueno, a mi m'agrada, vamos. Sí, ja sí, no sé si és que està bo, que a mi m'agrada.
I pel que fa a les hortalisses, com ho tenim?
Pues tenim de tot. Com hem tingut aquestes setmanes enrere tanta bonança amb el tema del clima, doncs és que tenim de tot. No es puc dir una cosa o altra. Tenim, no sé, faves i pèsols que tenien que vindre un palet més tard, ja les tenim, però des de mongeta tendra, bledes, albergínies, pebrots, és que tenim absolutament de tot.
Bueno, de tota manera, ens volies parlar en específic d'una, molt de la zona on esteu vosaltres.
Sí, de molt a prop.
D'aquí a prop de Mercabarna.
De molt a prop, sí. Parlarem una miqueta, faré 5 incendis més de la carxofa, que ara ja a la brasa són prou bones, i ara ja comença a fer aquesta fresqueta que...
Són prou bones de tota manera. El que passa que si a tu t'agrada la brasa...
però és la més coneguda, no?
Dius, és que la brasa és molt bona. Dic, bueno, a mi m'agrada també una mica allò passada i amb una mica d'aigua d'això bullida i...
Sí. Una mica de patata,
això...
i si li posem una miqueta de pariner dintre també està molt bona, que li dona un regustet molt bo.
Tu sempre li busques... Tu li busques sempre el...
la diferència.
El plus gastronòmic. Doncs parla'ns de les propietats de la carxofa.
Sí, doncs mira, bàsicament es parla que és originària de la zona aquesta d'Egipte o del nord d'Àfrica, amb la planta ja era coneguda pel temps dels romans i dels grecs, I llavors l'anomenaven cinara. Això sembla ser, bueno, a part que diuen que tenen poders afrodisíacs, no sé pas això, diuen que el seu nom, aquest de cinara, ve donat que hi havia una noia que va ser seduïda per Zeus i després la van transformar en carxofera. Ja a l'edat mitjana ja no era encara coneguda. No? I sembla ser que això va ser una... com una, anem a dir, transformació, a base de treballar al car, que són de la mateixa família, doncs va ser com va sorgir la carxofa. A Itàlia ja la consumien en el segle XV, perquè això com ve de la zona, diguéssim, d'Egipte cap aquí, va ser més coneguda abans a Itàlia que no passen aquí. Mm-hmm. Diu la tradició, això parlen, de que això va ser... La carxofa va ser introduïda a França per Catalina de Mèdicis, que li agradava moltíssim, no?, les coses de la carxofa. A mi també m'agrada, però bueno, sobretot el cor, que era la part més bona, no? I va ser que la va introduir a França perquè es va ser quan es va casar amb Enric II de França, que inclús el Lluís XIV doncs ja era també un gran consumidor de carxofes. La van portar tant els espanyols com els francesos, la van portar cap a Amèrica.
Perdona, la va fer un acudit molt d'això de dir que se li va anar al cap per les carxofes. És que m'ha sortit així.
No, tant com al cap no, però bueno, Déu-n'hi-do, es va casar. Però bueno, també se li va anar al cap perquè es va casar. Bueno, doncs com us deia, doncs va ser introduïda a Amèrica tant per espanyols com a francesos. I bueno, i Espanya és una gran productora de carxofes, és la tercera mundial, vull dir que Déu-n'hi-do la carxofa el que dona de si, no?
I no, ho deia, com que era el rei Sol i d'això, per això ho estava pensant. No, se va anar allò l'olla, per això he dit que se li va anar al cap amb el sentit d'això, no? De l'esplendor aquesta que va haver-hi a França amb ell i tot, no?
Potser el va... Sí, perquè li agradava tant que diu, doncs me l'emporto cap allà, no sé, vull dir, també és una mica raro, no, això de que s'emportin les carxofes. Bueno, clar, si li agradava, doncs ho van dur. Igual que li agrada la rosa i se les emporta una altra banda.
Per això. Sí. No, i això que parlaves de les carxofes a casa nostra, bueno, fins i tot a nivell de ràdio, no? Sempre es diu que el micro sembla una carxofa, no?
Sí, exacte. Vull dir que, bueno, de fet, li diem la carxofa.
Sí, per això et dic, que vull dir que... Sí, sempre se li ha buscat després, vull dir que ha tingut una repercussió més enllà de la gastronòmica, no?
Sí, que a més diuen que va molt bé per diverses coses, però bàsicament perquè és diurètica, no? Que això, bueno, sempre va bé, doncs el fet de no retindre aquests líquids, que són els que a vegades estan una mica incòmodes.
Uh-huh. I alguna cosa més?
Hi ha una beguda que passa, clar, que és una beguda alcohòlica, que és tipus... diuen com el vermut amb el vi, no? Que és el cinar, que era una beguda que era a base de carxofa,
sí.
I era una beguda alcohòlica que es feia com un aperitiu. Ja fa molt, molts anys que no el veig, des de luego.
Ja per acabar, perquè ens estem... Jo sempre m'enrotllo i després se'ns va el temps.
No, bàsicament dir-vos de que, bueno, que hi ha una carxofa que té molta fama, que és la carxofa del Prat. Uh-huh. Que la tenies una població que està tocant, dinant amb Mercabarna, i que, bueno, que, a part de la fama que té aquí a Mercabarna, doncs realment està molt apreciada la carxofa que ve. A veure, del Prat, estem parlant de la part del Prat, el que és el Baix Llobregat,
Sí,
Prat,
parlem del Baix Llobregat, perquè si no hi haurà altres poblacions, això passa com amb les cireres,
sí,
que si parlem d'una única població, a lo millor
sí,
després...
De fet, la terra és la mateixa, i tant anem a dir que Prat, Viladecans, Gavà, Sant Boi, tota aquesta zona, doncs és una gran productora de carxofes, i a més, en qualitat.
L'altre dia vaig estar, t'ho deia abans, fora de micro, a Sant Boi,
sí.
I justament, per la part de darrere, es veia Sant Climent, i veia sí. Tots els camps, no té res a veure, de cirerers,
sí.
Que ara, amb l'època aquesta que estem, però...
Sí. Ara estan tristos.
Sí, sí, però dona compte de la zona productora, realment, que és...
És realment important, sí.
Important, no?
És una zona important, i tant.
Doncs, moltes gràcies, com sempre, i tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent.
Molt bé, però gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I abans d'acabar aquesta secció, voldria comentar que el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, acompanyat dels membres del jurat, han lliurat aquesta setmana els primers premis Mercabarna Innova, davant d'una quarantena d'empresaris del sector agroalimentari. El primer premi ha estat per l'empresa Fruit Friends 2012, que ha creat la primera fruita amb barretes 100% natural del mercat. El segon premi se l'ha endut la firma Laumon per la seva APP de bolets, adreçada a restauradors, que permet en cada moment conèixer l'oferta i fer les comandes online d'aquests productes silvestres que té la companyia. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui de torrons i xocolates ecològics. I ho farem amb Alessandro Baldassari, que és gerent de Xocolates Soler, empresa ubicada a Barberà del Vallès i que va començar la seva activitat el 1946 al barri barceloní del Clot. Bon dia i benvingut al nostre espai.
Bon dia, com estem?
Quan va començar a dedicar-se a la producció ecològica en xocolata i quan en torró?
Bueno, nosaltres... Bueno, Xocolata Soler porta des de 1946, fabricant
sí, sí.
Xocolata. Concretament, som pioners en la producció de xocolata ecològica a Europa. Vam començar el 1999.
Uh-huh.
I en quant a torrons, doncs vam començar exactament, no sé la data... Perquè, bueno, la memòria, no?, al final, costa en recordar-se'n. Però va ser al voltant del 2005, una mica més tard que les rajoles de xocolata convencionals.
Sí, el que passa que ja fa uns quants anys, o sigui, perquè diem d'això i estem parlant de tranquil·lament de 10 anys.
Sí, 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 tranquil·lament. I... Potser més, el que passa que no volia, tampoc.
I el xocolata, clar, estem parlant d'uns anys en què la producció ecològica no era tan potent com darrerament, no?
Bueno, més que no era potent, realment bueno, era insignificant.
Sí.
Va ser una aposta que vam fer nosaltres, no tant per tendència de mercat, aleshores, sinó per filosofia. Vam decidir començar aquest camí, que després ha funcionat. Però en aquell moment semblava una cosa de bojos. De fet, la gent no sabia ni tan sols que volia dir ecològic o biològic o es digui com es digui, la gent realment no ho entenia, no sabia què volia dir.
Ara que ve el Nadal, avui ens centrarem una mica més en el torró ecològic. I de quin tipus elaboren i quin és el seu mercat?
Bueno, nosaltres som xocolaters i tot el torró que fem és torró de xocolata.
Uh-huh.
Però en fem els clàssics, el d'avellana, el d'ametlla, i després doncs, hem ampliat la gamma a nous,
uh-huh.
Nabius i quinoa.
Uh-huh. O sigui que... Es van adaptant també a noves varietats, una mica per estar contextualitzats també amb la, amb el mercat que tenim avui en dia, no? Allò sí. Més globalitzat, no?
Sí, bueno, en tots els sentits. Estem intentant oferir productes doncs, que realment siguin ecològics per dins, siguin ecològics per fora. Amb això vull dir que tant en presentació com amb la forma de fer-los doncs, sigui coherent no només amb la certificació i amb els ingredients, sinó amb tota la filosofia. De fet, el nostre torró el fem a mà, un a un, es pesa un a un, no es fa a màquina. Lògicament, després, la nevera és una màquina, no? Però es fa amb rasqueta i mollo a mà i es pesen un a un, s'emmotllen a mà i s'etiqueta a mà i bueno, realment tot es fa a mà en el procés. I utilitzem el nostre cas, el cas nostre, utilitzem una casseta de fusta que col·laborem amb un centre de gent amb discapacitat que fa les capsetes. És a dir, realment intentem fer un producte rodó en aquest sentit.
Artesà i social.
Sí.
No? Per entendre'ns. Sí, així, sí. Resumit seria això.
Exacte.
Li preguntava abans pel mercat. Quin és el mercat on venen aquest torró?
Bueno, principalment botigues especialitzades, tant en productes ecològics com també podrien ser boristeries, i alguna botiga de qualitat que en aquests moments també estan orientant-se cap a l'ecològic. Sempre botigues que siguin responsables i coherents amb la nostra filosofia.
I el tipus de client que consumeix els seus torrons, què és el que més valora?
Doncs crec que és una bona pregunta, perquè per una banda, efectivament, tots els valors ecologistes, ecològics, del producte en si, crec que es valoren i es reflexen en el producte, però també que, de fet, jo com a xocolater, això per mi és, no diré el més important, però pràcticament és que sigui bo el sabor, la qualitat del producte. I en aquest cas, bueno, crec que la gent ho valora, que veu la diferència, que hi ha un fet diferencial entre els torrons que estem acostumats als torrons realment fets doncs, de manera artesana. Només per, com a comentari de la producció, normalment el torró és xocolata i prou, en molts casos, torró de xocolata, en el nostre cas, és un torró elaborat amb una crema d'avellana que nosaltres torrem a un punt adequat i al molí doncs, bueno, fem la nostra pròpia crema. És a dir, controlem tot el procés i realment doncs, es nota en el producte final.
Bueno, m'acaba de contestar la pregunta que li volia fer, que quina diferència hi havia entre un torró convencional i el seu ecològic, i crec que ho ha matisat molt bé i ho ha explicat molt bé.
Sí.
Per acabar, li volia preguntar, bueno, és una pregunta molt tòpica i típica, però el Nadal és quan es concentra més la venda de torró o s'ha aconseguit que es vagi anant espaiant durant tot l'any?
Doncs no. Està concentrat completament, és una venda de campanya, que es diu, no? Campanya de Nadal, i la veritat és que la resta d'any el consum de torró, malauradament, no continua, perquè és un producte que en realitat és un producte molt bo i que a països com a França sí que es consumeix tot l'any. Hi ha tradició. Però aquí, en canvi, no. El torró està considerat producte de Nadal i fora d'aquestes dates, doncs el consum és, podríem dir, pràcticament nul.
Sí, potser ens falta cultura agroalimentària o gastronòmica en diversos productes, perquè també porta molts anys el cava volent desestacionalitzar-lo i també els hi costa molt, no?
Sí, hi ha molts productes, no només el cava, hi ha el cava, hi ha els gelaters també pateixen molt,
sí, sí, sí.
I a països com Alemanya consumeixen gelats, potser menys, però les heladeries estan obertes, a l'hivern nevant i amb gent a dins. És a dir, el concepte és més d'un dolç, no? Que no pas d'un refresc. I amb el torró doncs, seria exactament el mateix, no? És a dir, ho tenim relacionat com amb el fred, i efectivament probablement sigui un producte calòric, però no tant, és a dir, estem consumint altres productes amb més normalitat, el que passa que en aquest cas, doncs, bueno, està molt focalitzat a la campanya de Nadal.
Doncs agraïm a Alessandro Baldassarri, gerent de Xocolata Soler, que ens hagi parlat de torró, xocolata ecològic, però més, en aquest cas, de torró ecològic.
Doncs, moltes gràcies.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 28 de novembre es fa a la Vall de Bianya una jornada tècnica sobre les construccions de pedra seca. Hi ha a Torroella de Montgrí una sobreocupació i cohesió territorial al voltant del sector fructícola de l'Empordà. Dilluns 30, Lleida acull una jornada sobre l'etiquetatge de productes vegetals envasats, en la que s'incidirà en la guia de pràctiques d'higiene. Ripoll, una sobre la carn de caça a la cuina i al plat, i a Barcelona, una sobre postpaisatge. Ja el dia 1 de desembre realitza Olot una jornada on s'explicarà com es contribueix des del territori a assolir els objectius Europa 2020. A Bellestar, una sobre el seguiment i la conservació de les poblacions d'Os Bru i Llop a Catalunya. A Tarragona, una sobre la construcció en fusta. A Santa Susana, la 19a jornada de l'Horta. I a Barcelona, una sobre legislació i màrqueting. Ja ens trobem a dimecres 2. Se celebra Artesa de Segre, una jornada en la qual es parlarà dels resultats i es farà anàlisi del 2015 del canal Segarra-Garrigues. Ja el dia 3 de desembre s'efectua a Targa una jornada sobre les bases de la recomanació de rec i fertilització en vinya. A Girona, una sobre el laboratori de microbiologia dels aliments. A Castelldefels, una sobre el silvopastoralisme a les franges de les urbanitzacions en aquesta localitat, a Castelldefels. A Bell-lloc d'Urgell, una sobre com pot trobar l'empresa alimentària als primers clients d'exportació. I a Olot, una sobre la gestió d'una assecacifactoria per la cria en captivitat del cranc de riu autòcton. I ja el dia 4 es du a terme a Amposta una jornada sobre l'eficiència energètica a les Terres de l'Ebre i a Massanes i a Riells de Montseny, una sobre la silvicultura propera a la natura. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 30 de novembre al 22 de desembre un curs de construcció d'eines per a la horticultura ecològica i de l'1 al 17 de desembre un curs sobre el tractament de la informació numèrica a les competències ACTIC nivell 1. I del 4 al 18 de desembre, l'Escola Agrària de Mas Bové du a terme un curs de captura en viu d'espècies depredadores.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Avui dissabte 28 i demà diumenge 29 de novembre es fa a Torroella de Montgrí, a Manresa, a Falset i a Organyà la Fira de Sant Andreu, a Vallgorguina la Fira del Bosc i la Terra i a Caldes de Montbui la Fira de Nadal i Mercat d'Artesans. I el 5 i 6 de desembre es du a terme a la Fatarella la Festa de l'Oli amb la realització durant tot el matí dels dos dies de la mostra de productes artesanals i tradicionals.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Ràdio Estel.